Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'ha trencat aquesta tarda la majoria independentista al Parlament, que ha rebutjat reivindicar l'autodeterminació en una de les votacions del ple represa aquesta tarda per tancar el debat de política general iniciat la setmana passada. L'embolic dels diputats suspesos de Junts per Catalunya ha fet perdre aquesta majoria independentista. I és que recordem-ho, les diferències entre les dues principals formacions de l'independentisme, arran d'aquests diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena, han portat al ple a fer aquest rebuig. Era una proposta de la CUP que ha comptat amb el suport de la mateixa formació, amb 4 diputats, i també de Junts per Catalunya i Esquerra, que han sumat els 65 parlamentaris, els mateixos que hi han votat en contra, a causa de la negativa a substituir els empresonats Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. Aquests diputats havien delegat el vot, però la mesa, seguint les instruccions de l'informe dels lletrats, no ho ha considerat vàlid. A banda d'aquesta crisi nova de la política a Catalunya, us expliquem també que la Fiscalia recorrerà l'absolució del doctor Vela en el cas de la primera sentència de nadons robats. La Fiscalia, que sol·licitava 11 anys de presó per al metge, demanarà en el seu recurs que es revisi la figura de la prescripció que ha dictaminat l'Audiència de Madrid perquè considera que en aquest cas infringeix la llei. Encara destaquem que les pluges d'avui, especialment a l'àrea de Barcelona, han provocat talls i afectacions al metro, al tramvia, als autobusos i també a les rondes per la pluja que ha caigut. El tercer aiguat en poc més de 2 mesos ha provocat alteracions a la vida quotidiana a Barcelona i també a l'Hospitalet. Encara destaquem que el conservador Kavanaugh ha pres possessió com a jutge del Tribunal Suprem als Estats Units. Kavanaugh, que era el candidat de Donald Trump, i s'ha convertit, després que el Senat el confirmés en el càrrec, en aquest jutge del Tribunal Suprem, Brett Kavanaugh. El president Donald Trump l'ha investit i s'ha declarat satisfet que el seu candidat hagi superat una acusació d'abusos sexuals. Recordem també, en plana cultural, que Pompeu Fabra serà protagonista amb una lectura dramatitzada dels Homenots de Josep Pla, a càrrec de Gespa Teatre, a les 8 d'aquest vespre, a la Biblioteca de la Bisbal d'Empordà. I la màquina de parlar, obra sobre una distopia mecànica, que en realitat parla de les relacions dels éssers humans, s'exhibeix cada dia al Teatre Maldà 8:45 fins al 18 d'aquest mes d'octubre. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara, de seguida, amb el mirador de l'actualitat. Avui parlarem del Brasil i de la nova etapa després d'aquesta primera volta de les eleccions que ha guanyat Jair Bolsonaro, però que haurà de ratificar aquesta victòria o no en la segona volta. Abans, el pensament del dia, avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector.
L'acció voluntària, per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Amb la mirada posada avui en el Brasil, un país que obre ara una nova etapa, pendent de confirmar en una segona volta, després de la primera d'aquestes eleccions, que ha estat convulsa i també històrica. L'ultradretà Jair Bolsonaro s'ha imposat clarament en aquesta primera ronda electoral, on hi havia presidencials i legislatives, a més amb un percentatge superior al que donaven les enquestes, gairebé un 47%, i sacseja d'alguna manera la vida política brasilera. El pronòstic, però, està obert de cara a la segona volta, on podria ser que guanyés l'aspirant del teòricament extingit Partit dels Treballadors, la formació de Lula da Silva, Fernando Haddad, un candidat que queda lluny, ara per ara, de les opcions que oferia Luis Inácio Lula da Silva, que va ser, recordem-ho, president entre els anys 2003 i 2010, i que ara està empresonat per corrupció a Curitiba. L'establishment, per dir-ho així, ha vist el Brasil amb Bolsonaro, segons els analistes, un mal menor enmig de la sacsejada de l'últim mandat, en què, recordem-ho, va ser destituïda Dilma Rousseff pel Senat, en un procés d'impeachment molt criticat per bona part de la població del país, i que el seu successor, Michel Temer, encara president, ha estat molt qüestionat i fins i tot acusat també de corrupció. En qualsevol cas, la perillosa desestabilització del Brasil, amb l'ombra dels militars, que també estan atents, segons alguns, a possibles canvis polítics, pot comportar un greu problema social, econòmic i polític, no només al Brasil, sinó a tota l'Amèrica Llatina. I analitzem el ressò d'aquesta primera volta electoral al Brasil amb Alexander Golovin, analista internacional i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
També saludem Ot Bou, que és expert en política brasilera i també analista internacional. Ot Bou, benvingut, bona tarda per primera vegada avui al nostre programa.
Bona tarda, moltes gràcies i molt content de ser aquí.
Vostè ens deia ara, abans de començar el programa, que havia seguit l'actualitat del Brasil molt precisament en el procés d'impeachment de Dilma Rousseff. Li havia interessat ara fa un parell i una mica més d'anys. Uh-huh. I a partir d'aquí, segueix molt de prop, no?
Exacte, Brasil. Perquè l'actualitat del Brasil i sobretot aquestes eleccions ha vingut molt marcada, de fet és el rovell de l'ou, no? La crisi del Partit dels Treballadors, el descontent de la ciutadania que va fer que molta gent sortís al carrer per demanar l'impeachment de Rousseff i tot el que ha esdevingut després, no? Amb un candidat com Haddad, que veurem si pot continuar amb el lideratge de masses de Lula i de Rousseff.
Això és el que molts dels qui ens escolten segurament s'estaran preguntant. Amb aquesta primera volta tan clarament decantada a favor de Bolsonaro, 47%, si hi haurà possibilitat d'aglutinar els vots de la resta de brasilers en una segona volta. Saludem, finalment, i en aquest cas ens acompanya des de la distància física, però també des de la proximitat afectiva, Flavio Carvalho, que és escriptor brasiler i ha fincat des de fa temps a Catalunya. Senyor Flavio Carvalho, benvingut, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. Bé, podria fer, si pogués ser en poques paraules, un diagnòstic de què va passar diumenge? Què és el que han expressat els brasilers amb aquesta primera volta?
El meu parer és que el Brasil, després de molts anys d'inestabilitat política, després de la sortida del Lula, després de l'impeachment de Dilma, a una successió de cops a la institucionalitat democràtica. Els brasilers han estat bombardejats per un dels més grans oligopolis dels mitjans de comunicació que hi pot haver a tot el món, que és el poder de les grans corporacions de mídia brasilera, i han aconseguit influir en la població que està molt desestabilitzada amb tota la inseguretat, amb tota la crisi econòmica, i han sabut amb molt d'èxit, les élites han sabut una altra vegada canalitzar i direccionar aquesta insatisfacció generalitzada cap a un antipetisme, això vol dir un anti-Lula, i han sabut crear un personatge folclòric, que és el que ens apareix de tant en tant per allà, per Llatinoamèrica i pel Brasil especialment, un personatge com aquest que té una connotació... Dir-ho fascista ja no cal dir-ho tant, perquè ell diu per la seva pròpia boca.
El que ens arriba aquí és, efectivament, la idea i la sensació que Jair Bolsonaro és un líder ultradretà, xenòfob, contrari a la immigració, i que el seu partit és també extremista. És probable que molts brasilers, entre els qui l'han votat, no pensin això, no el vegin així. Podríem simplificar així sociològicament el que està passant? És a dir, hi ha molta gent que veu en ell un revulsiu, un necessari canvi, potser?
Sí, sociològicament, fins i tot, en moltes publicacions d'ara, més recents, evidentment, que parlen de tres tipus de votants. El primer és aquell que diu que quan parlem de fascisme, de feixisme, ens pregunta: però què cony és això? Qui és el feixisme? Una gent que no té cap possibilitat de tenir una mica de memòria històrica i saber què és el feixisme, quina és la història. És una paraula que, de fet, ha arrelat amb la població que no estava acostumada a ella, per dir-ho. Uh-huh. No? Uh-huh. Sempre es parlava molt dels nazis, de no sé què, i de cop la gent aconsegueix fer una definició que agafa molta gent així desestabilitzada i diu: explica'm tu això, sisplau, què vol dir això. Jo, tu m'estàs dient que jo estic votant amb un candidat que és feixista. I dic, no t'has adonat, no t'enteres.
I quan parlen de feixisme, pensen en els feixismes europeus de fa 70 anys?
Sí, és el gran referent que hi ha. Quan parles de nazi, associes a Hitler directament. Quan parla de feixistes, hi ha dos que han sabut guanyar la glòria mundial del nom, que un va estar aquí durant molts anys, que diu Franco, i un que estava allà a Itàlia, que es deia Mussolini. Aquests dos són els referents del... Bueno, hi ha molta de construcció històrica aquí que s'hauria de parlar i explicar.
Sí.
I amb aquesta primera mena de votants, tu encara en pots parlar i explicar. Hi ha una segona que diu que vota Bolsonaro amb el que representa perquè no vol el PT, i això vol dir que no estan d'acord que ell sigui feixista, s'ha de dir. Hi ha aquestes dues primeres parcel·les de gent que diu que no assumeix la defensa d'una candidatura feixista, però no es pot negar que hi ha una gran quantitat de gent que assumeix amb la cara... Sí. Rentada o bruta, per dir-ho, que sí, que efectivament que assumeixen una postura. Jo crec que en molts països el feixisme ha tingut la seva particularitat, però és un neofeixisme brasilè, perquè és la primera vegada que una quantitat tan gran, perquè estem parlant del cinquè país del món en població,
sí,
amb quantitat de gent assumidament feixista, que diu, jo soc feixista, tu t'hi pots creure, la quantitat de gent que
ho diu
obertament. I
els altres votants, potser dintre d'aquest 47%, aquest segon sector de votants que no diuen que són feixistes i que el voten com a mal menor, diguéssim, perquè estan contra el PT, el Partit dels Treballadors, com vostè deia, podrien ser la meitat dels votants, més o menys?
Sí. És més o menys exactament... Bueno, exactament
50-50,
no,
diguéssim.
Les proporcions són la meitat que diuen que hi ha possibilitats, i són aquests que poden decantar la balança del dia 28 d'octubre, quan hi ha la segona ronda de les eleccions, perquè amb els primers, el feixisme, tal com ho coneixem també aquí a Europa i a Espanya i a Catalunya particularment, no n'hi ha cap mena de possibilitat de diàleg, que, fins que tu vulguis explicar o parlar o fer un procés, ni parlar de convenciment, perquè, o sigui, bé, és una postura assumidament odiosa i agressiva. Amb com pots dialogar amb un tipus de gent que assumeix aquesta postura? No, és passar-ho i ja està, no? Perquè no. I s'estan fent mal, perquè s'estan assassinant gent al carrer, s'estan tenint problemes greus, allò que diem aquí, ui, el problema de convivència a Catalunya, no sé què, bueno, aneu allà per veure com està la cosa.
Hi ha hagut assassinats de persones, per exemple, durant la campanya electoral,
a
banda de la coneguda agressió al propi candidat, que sabem que també va patir...
Sí, mira, fa un parell d'anys va venir un mestre de capoeira, que és una tradició cultural, social brasilera, molt arrelada entre la població afro-brasilera, va venir a Barcelona i estava aquí entre nosaltres i el dia de les eleccions o la matinada aquella va ser assassinat al Brasil el mestre Mua do Catendé a Bahia, una personalitat molt coneguda arreu perquè ha viatjat tot el món fent el difusió de la capoeira, i les persones que li han matat li han dit que li estava matant perquè assumia una postura feixista contra una persona que defendia una tradició afro-brasilera que està arrelada a més de la meitat de la població.
Bé,
d'això estem parlant.
El sociòleg brasiler Flavio Carvalho ens ha fet un complet diagnòstic, però si li sembla anar-nos escoltant altres visions, senyor Golovin, per exemple, sobre el que va passar diumenge, a banda del que s'ha dit o els pot
replantejar. Jo el primer que haig de dir és que no estic gaire d'acord amb el que s'ha dit.
Doncs endavant, sí.
A mi considerar que la meitat dels votants de Bolsonaro, que vindria a ser un 25% de la població, és feixista, em sembla...
Creu que és excessiu.
Una afirmació molt grossa. És a dir, és evident que no sé quin component hi ha de votant feixista, però com en qualsevol societat sempre hi ha un component, diguem-ne, una arrel que mai acaba de morir, però que s'ha de controlar. Però no crec que sigui gaire diferent la de Brasil a dels altres països. O sigui, és veritat que Bolsonaro és un candidat, doncs li podem dir, de dreta radical, ultraconservador, en temes socials, però és que en temes econòmics, per exemple, és un liberal de tota la vida que proposa mesures... bastant lògiques i que trenquen precisament amb la línia de tots els últims anys de Lula i de Dilma Rousseff, amb una política econòmica que ha provocat la major recessió de la història del país. Llavors, tancar-nos en aquesta anàlisi de que Bolsonaro és un feixista, és dolent i tot és culpa del feixisme brasiler, doncs em sembla que no és l'anàlisi més rigorós que podem fer. Hi ha un problema que l'ha provocat el PT, que és a nivell econòmic, hi ha un problema d'inseguretat i sobretot hi ha un problema de corrupció. I per això Dilma Rousseff i Lula da Silva, doncs una no està al poder i la van fer fora i l'altra doncs està a presó.
Bé, doncs, hi ha una discrepància clara. En tot cas, després, si per al·lusions el senyor Carvalho vol tornar a intervenir, però sobre el que va passar diumenge a Otbou, també digui la seva, què en pensa. Bé. Està d'acord més amb el senyor Golovin o més amb el senyor Carvalho o una mica a la meitat?
Bé,
o no vol entrar en això?
No, tinc punts de coincidència amb tots dos. Aviam, jo penso que en Bolsonaro i en les posicions que ha adoptat Bolsonaro durant la campanya hi ha clarament components feixistes, com deia el Flavio, si més no, posicions que ataquen directament, que estan molt a prop de ser una esmena a la totalitat de la Carta dels Drets Humans, no? És pro-tortures, és pro-pena de mort, és netament racista, netament homòfob. El que passa és que jo crec que això forma part més de l'espectacle, de la part del show que com a Trump l'ha portat fins aquí, no? Jo crec que l'anàlisi de fons que hem d'anar a tocar és que el destí del cop jurídic jurídic o polític de, del 2015-2016 amb l'impeachment de Dilma Rousseff era aquest, no? És a dir, era...
És una conseqüència d'allò que va passar fa dos anys i mig.
Sí, i és la conseqüència buscada per la gent que va impulsar l'impeachment, no? Era portar la dreta al poder, expulsar el Partit dels Treballadors del govern per poder tirar endavant privatitzacions... I aleshores, doncs, la primera opció que van posar sobre la taula va ser Michel Temer, que era una solució provisional, no? I després s'ha vist que no ha funcionat, perquè és el president de la República de Brasil de la història amb menys aprovació i menys popularitat per part de la ciutadania. Aleshores hi havia un altre candidat, que era Alckmin, no? Gerardo Alckmin, del Partit Socialdemòcrata, que també ha estat esquitxat pel cas de Petrobras, que ha portat Lula a la presó. Alckmin tampoc va funcionar, i si no ha funcionat Alckmin s'explica també per què ha funcionat Bolsonaro, que és que ha sigut capaç d'oferir les clàssiques receptes del populisme, que són solucions simplistes a problemes molt complexos, i parlar amb una desinhibició i amb una testosterona i amb un descontrol, que és el que la gent fa que hi vegi, ostres, aquest senyor parla com volem que parli.
Jo només volia recordar que a l'impeachment, quan es van conèixer les possibles irregularitats de Dilma Rousseff, qui va impulsar l'impeachment va ser precisament un dels fundadors del PT. Uh-huh. Per tant, no sé fins a quin punt podem entrar en l'argument de la conspiranoia de que això era una idea que es portava tramant des de fa temps per part de la dreta, per treure fora l'esquerra i posar algú de dreta al poder, quan ho va impulsar precisament algú del PT, del Partit dels Treballadors. Uh-huh. Crec que és una cosa més complexa.
Sí, i ara no podem resumir en pocs minuts la història dels últims, diguéssim, 15 anys, més o menys, des que va arribar Lula al poder del Brasil. Però, senyor Carvalho, algun comentari més a partir del que ha sentit o de les discrepàncies sí. d'alguns dels companys d'aquí? Digui, endavant.
Al final, el Brasil és un país amb molta complexitat, jo estic d'acord. I al final hem d'agrair al Jair Bolsonaro aquest, perquè ens permet fer un debat de quines concepcions de feixismes tenim a tot arreu del món. O sigui, gràcies a l'ascensió d'aquest senyor del poder, podem estar parlant de que hi ha menys feixisme, hi ha un feixisme de cara nova, hi ha un neofeixisme, hi ha el que sigui. Però és que el que està dient, el que podeu buscar qualsevol persona, a qualsevol pàgina i xarxes socials, el que sigui. No és allò de posar muntatges o no sé què. És el que sempre ens ha dit a la cara. Va votar l'impeachment de la Dilma dient el meu vot va en agraïment a un dictador, a un torturador, un coronel, que és conegut per haver torturat gent a la dictadura militar, ha defensat el retorn de la dictadura militar. No n'hi ha mitges tintes en aquest sentit. Llavors, si això no és una postura o una candidatura feixista i que molta gent ho ha assumit com a tal, jo no sé de quin país estem parlant, llavors. Uh-huh. I la segona cosa és, en relació, quan es parla també de la... I jo sempre m'agrada matisar molt una cosa. Jo no tinc, ja, des de fa molts anys, simpatia per la proposta econòmica del PT, no he votat el Lula, i potser, si fos candidat a aquestes eleccions, no li hauria votat. Hauria votat una postura més d'esquerra. Uh-huh. Però això no vol dir que meitat dels brasilers no hagin defensat la possibilitat que ell pugui, com jo, que ell pugui sortir de la prisió política que està uh-huh. allà, perquè no n'hi ha cap mena de possibilitat de confiança amb el procés que s'ha fet.
Sí,
d'acusació.
Per cert, Lula, abans d'entrar a la presó, quan volia ser candidat, liderava les enquestes, per cert. Això demostra també que les persones compten molt, no només els partits.
És mirar qualsevol part del procés d'acusament. Jo faig part d'una quantitat immensa de gent que agrairia moltíssim que hi hagués una prova concreta de corrupció que valgués la pena que el Lula fos a la presó, perquè poguéssim parlar així amb bases sòlides i no amb l'espectacle de politització.
Sí. Home, jo em puc donar alguna, és a dir, és el cas Lava Jato, és a dir, és el cas de corrupció més gran de la història.
Quina prova concreta hi ha al cas Lava Jato, les 300 fulls o 400 que jo he llegit en relació
està
a Lula...
Està pendent de judici, no? En aquest cas, pendent de judici.
Un apartament no està al seu nom i qui el jutge pregunta 8 vegades si és seu i diu, mira, jo tinc la convicció, després de dir que no té res a veure, no cap provar i l'ONU, i els comitès de defensa de drets humans de totes les Nacions Unides, i els juristes internacionals que s'han posat, i gent de, i polítics d'esquerra, polítics de centre, com el Zapatero, el Pedro Sánchez, l'Ada Colau, el Pablo Iglesias. No n'hi ha cap mena. Si el que hem de parlar és d'una improbable manipulació dels mitjans de comunicació que fa amb que la gent d'aquí, com jo, que no tinc, si no tinc molta informació, m'arriba aquesta informació i amb ella em quedo. És corrupte,
bé,
i ja està.
Doncs això de les proves no proves, també tenim la qüestió crítica amb la presó preventiva, que sempre podríem discutir, i en tot cas, si hi ha un judici, es veurà. De moment, la presumpció d'innocència...
I a més, des d'aquí de Catalunya ens afavoreix, perquè hi ha tantes similituds amb el que està passant aquí.
Jo les similituds les veig amb Mariano Rajoy.
Perdoni, sí. Sí, el sentim una mica amb dificultats. Sí.
Jo, per contestar, les similituds les veig amb Mariano Rajoy. És a dir, Mariano Rajoy és una cosa vox populi, que tothom sap que Mariano Rajoy ha estat implicat en casos de corrupció, però no ha estat condemnat.
M. Rajoy, no?
Exacte, és a dir, quina condemna... Podem fer el mateix discurs que està fent el Flavio. Quina condemna hi ha a Mariano Rajoy? Cap, però tothom sap que Mariano Rajoy ha estat implicat en trames de corrupció. Doncs el mateix, jo faig el símil, ja que el senyor Flavio...
O sigui que a Brasil s'ha fet més justícia que aquí, segons vostè.
Bueno, doncs no ho sé, sembla. Això no ho sé.
Però... Això no ho sap, no ho sap. Els jutges diran. Sí. Bé, avui ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat el sociòleg brasiler Fabio Carvalho, també l'expert en política brasilera Ot Bou i l'analista internacional Alexandre Golovin. 3 minuts i mig i seran 6:45, i abans d'agrair a Flavio Carvalho que ens hagi acompanyat uns minuts, li volíem preguntar molt breument, si pot, que el temps se'ns tira a sobre, què creu que pot passar a la segona volta? A banda del que vostè desitjaria, potser més que el que desitjaria, que ja ens ho ha fet saber, què creu que pot passar? Hi ha possibilitat de derrotar el candidat de l'ultradreta, Jair Bolsonaro, en una segona volta? O...
I tant, l'abstenció és històrica. És un país on el vot és obligatori. S'ha de, de contextualitzar i matisar molt amb el que tenim al cap de les eleccions aquí. A la segona volta, allà, aquí, per exemple, és una cosa que no coneixem. Aquí hi ha les eleccions i després els partits comencen a pactar i una setmana de ronda i de discursos i entre gabinets per parlar i veure... Que...
Allà al Brasil és una mica com a França, no? La segona volta...
Ara sí. La cosa s'obre molt, no? No hi ha una... Ara sí...
Normalment a França, quan hi ha hagut tanta diferència, ha estat molt difícil que un candidat segon hagi derrotat el primer de la primera volta, però bé, pot passar...
Innegable, però pot passar la unitat en la diversitat. Que està... hi ha sorprenent quantitat de polítics de centre i de dreta, que estan ara decantant la balança i dient
cap al Haddad.
Tot contra aquesta proposta feixista. Ho garanteixo, he llegit tot el seu programa i ho he vist tant milers de poemes d'aquest senyor. He vist
alguna,
tot el debat que
hi ha. Hi ha alguna enquesta ja publicada, senyor Carvalho?
No, perquè fa 2 dies de les eleccions, ara s'està esperant per demà una enquesta que ja parla també de l'ascensió, perquè tots els candidats que... Gairebé la quantitat dels candidats que hi havia tenia una postura antifeixista en aquest senyor, s'estan posant ja d'acord per veure què es pot fer, perquè si no seria una desgràcia. I jo estem patint molt pel que pot passar al carrer. Jo insisteixo, quan parlem de problema de convivència, allò que diu el Sánchez, no, a Catalunya no hi ha independència, hi ha problema de convivència. M'agradaria convidar-lo que fos allà al Brasil i veure què està passant aquests dies perquè tingués una mica de noció. De
segons vostè, allò sí que és un problema de convivència, vaja.
Home, un país que té 60.000 assassinats, homicidis, sobretot amb gent de les classes més baixes, i que aquestes estatístiques disparen en període electoral, quan la gent hauria d'estar parlant de propostes i ja està, però és molt clar, és molt fàcil distingir qui està apostant per un milagret perquè afavoreix la plataforma política d'aquest senyor és matar, és assassinar una quantitat de gent que no està d'acord amb ell, perquè defensa que bandido bon és bandido morto. Sí,
bé,
així està.
Moltes gràcies. La veritat, lamentem molt això que ens explica i, evidentment, desitgem que vagi a menys, passi el que passi a la segona volta el dia 28, però en tot cas que millori la convivència i millori l'economia del Brasil, perquè això és un bé per a tota Amèrica Llatina i per al món, evidentment, també. Gràcies, senyor Flavio Carvalho.
De res, a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, fins una altra, un plaer també a nosaltres. Seguim amb Alexander Golovin i Otbou, però abans de la pausa que fem habitualment, tenim la pregunta del dia, no ens n'oblidem, i ens la presenta la Ruth. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Com valores la victòria de l'ultradretà Bolsonaro en la primera volta al Brasil? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, positivament, el seu missatge pot ajudar a reconstruir un país en greu crisi. Com a segona opció, negativament, perquè fa propostes contràries als drets humans. I com a última opció, molt negativament, perquè el radicalisme populista no és mai solució.
Vostès s'atrevirien a votar per alguna d'aquestes opcions? Vostè ho veu positiu, senyor Golovin, negatiu o molt negatiu?
Jo tinc clar que no votaria Haddad, però també tinc clar que no votaria Bolsonaro.
Per tant, estaria una mica entremig.
Sí.
Bé, hi ha altres candidats que han tingut també xifres respectables de vots, tot i que minoritàries, evidentment, al costat dels altres dos. Vostè diria alguna cosa?
A mi qualsevol de les dues respostes del no em representen, perquè Bolsonaro és un risc per la democràcia.
Un risc per la democràcia, però bé, coses de la democràcia. Si guanyés, hauria estat un procés democràtic, tot i que podria haver-hi discussions, i el que deia ara el senyor Carvalho d'assassinats amb condicionants polítics i altres coses, evidentment poden alterar el desenvolupament normal d'un procés democràtic, també és veritat.
Sí, bueno, però això ja és una tendència al Brasil, és a dir, la inseguretat que hi ha al Brasil és una cosa que portem anys veient, i per tant no crec que hi hagi una, diguem-ne, sigui especial ara, precisament, els altercats que pugui haver.
Passa un minut ja de 6:45, una breu pausa i ja arribem a la recta final del programa d'avui.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots Som Iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots Som Iguals, els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Seguim en directe des del mirador de l'actualitat, avui parlant del Brasil, després de la primera volta de les eleccions que van tenir lloc diumenge passat. Recordem que eren eleccions presidencials, però també legislatives, que coincideixen el mateix dia al Brasil. Ens acompanyen, després d'haver estat uns minuts, amb Flavio Carvalho, sociòleg brasiler, també l'analista internacional Alexander Golovin i l'expert en política brasilera Otbou. La mateixa pregunta que he fet a Flavio Carvalho. Què creuen vostès que pot passar en la segona volta? O et vou, si vol.
Jo apostaria bastant fermament per la victòria de Bolsonaro. Haddad té un problema gravíssim, que és que, primera, que és un candidat successor que no ha tingut espai per fer-se la seva pròpia campanya en el seu propi programa, perquè recordem que va ser nomenat a última hora a dit per Lula da Silva quan ell, de fet, jo crec que ell ja tenia previst que no es podria presentar, perquè una pròpia llei del Partit dels Treballadors impedeix que gent condemnada es pugui presentar, no? I llavors Lula da Silva va buscar un candidat gris, neutral i net a nivell de trajectòria perquè la transferència de vot de Lula cap al seu successor fos neta, i això té els seus avantatges, que és això, que és molt més fàcil que gent que admira molt el Lula hi pugui votar amb els ulls tancats, però té els seus desavantatges, que és una persona poc seductora pel gran públic, i sobretot en unes eleccions on s'enfronta amb un animal polític com és Bolsonaro. Jo crec que Haddad, sincerament, ho té molt complicat.
Bé.
Jo no m'atreveixo a fer prediccions, però el que sí que és veritat és que Haddad és una persona, com molt bé diu l'Ot, de perfil molt gris. De fet, hi ha un dels spots electorals de la campanya del PT, que és diversos ciutadans brasilers amb una ruleta i amb dos noms que va girant, que és Haddad, Lula, Haddad, Lula. I com que el missatge és, al final, que no saps què estàs votant i que si votes d'edat és Lula. Per tant, el que sembla és que sigui un titella de Lula i és una persona sense perfil propi, que havia estat, crec, alcalde de São Paulo, si no m'equivoco...
De Rio, em sembla.
De Rio, doncs de Rio, i que no havia molt poc conegut a nivell mediàtic nacional i, per tant, doncs, no té gaire possibilitats. Si alguna possibilitat té de guanyar les eleccions és precisament per el moviment anti-Bolsonaro que s'ha creat una mica similar al que es va crear als Estats Units amb Donald Trump, que jo li veig bastanta relació als dos perfils entre Trump i Bolsonaro, però vaja, al final la decisió està entre un canvi o seguir la línia bàsicament econòmica de corrupció i de seguretat que ha portat Brasil a un estat molt dolent que cop més semblant a Venezuela.
De fet, jo, amb això que diu l'Alexander, me'n recordo ara, no sé si era el Guardian, uns periodistes que van fer una crònica visitant el poble de Lula, que és, evidentment, el bressol del lulisme, no? I li van preguntaven a un veí que s'hi coneixia edat, i el veí els va dir, no, jo no tinc ni idea de qui és, però si Lula hagués nomenat un mico, hagués votat pel mico.
Bé, Fernando Haddad, i això és la prova que el lulisme, o una part del lulisme, ha seguit el seu successor, però d'una manera molt més minoritària que el mateix Lula, que liderava, com dèiem, les enquestes. Bé, seguim encara analitzant el que ha passat al Brasil. Hem de dir que la segona volta es manté incerta. Ens ha anunciat Flavio Carvalho que sortiran algunes enquestes. I recordem que Lula da Silva va arribar a la presidència del Brasil l'any 2003, després de guanyar les eleccions, i que d'alguna manera, sobretot els primers anys, va ser una mica com la cara bona del populisme d'esquerres a l'Amèrica Llatina. Això estaran d'acord. Va ser un home que va impulsar aquelles mesures de pobresa zero amb alguns èxits, però bé, això...
30 milions de persones tretes de la misèria absoluta...
És un èxit, per això el problema és que no s'ha arribat a culminar o no s'ha mantingut en el temps aquesta política, o almenys els resultats.
Sí, a veure, a Brasil segueix una tendència que és la de l'esquerra llatinoamericana, i sí que és veritat que hi ha molts programes contra la pobresa que han estat necessaris i molt importants i amb resultats molt positius, per exemple, a nivell internacional... El mateix PT ara està fent un discurs contra Bolsonaro per ser pro-dictadura, però a nivell internacional són els fundadors del Foro de São Paulo, que és l'aliança precisament amb les dictadures de Llatinoamèrica. Per tant, jo crec que és una figura una mica amb blancs i negres. I...
Recordem que l'última dictadura militar del Brasil es va acabar el 1985, és a dir, que és una mica més recent que la de Franco, per exemple, però que ja fa anys que s'ha acabat, i el problema és que el sistema democràtic, doncs bé, també està patint les seves febleses, podem dir. Abans d'arribar al final i de les últimes intervencions, tenim, com sempre, la notícia curiosa del dia que ens porta la Ruth Carballido. Endavant, Ruth, quan vulguis.
Avui, la notícia curiosa ens trasllada a la ciutat de Nova York. Des de principis de l'any 2016 s'han substituït les més de 7.000 cabines telefòniques convencionals per quioscos de wifi gratuït, els anomenats Link New York. Ara mateix ja hi ha 1.700 torres esteses per tots els racons de Manhattan. Ofereixen als ciutadans connexió wifi pública d'alta velocitat, trucades telefòniques, entrades per carregar els teus propis dispositius i una tablet que et permet consultar mapes o adreces, tot de forma gratuïta, perquè cada link o torre s'autofinança mitjançant els grans panells de publicitat que hi ha als dos costats de l'estructura. Els milions d'habitants de la ciutat de Nova York ja han fet més de 500.000 de trucades i han iniciat més de 1.000 sessions a través dels links. Estan encantats. Ja no han de patir per trobar una cabina per trucar al 911, al seu telèfon d'emergències, ja que els links tenen un botó que fa la trucada directament. S'ha acabat allò de quedar-se sense dades o sense bateria, perquè sempre hi ha un link a prop. Ja ho deia Frank Sinatra, a finals dels 70, Nova York és la ciutat que no dorm mai. Sempre s'està reinventant, i un cop més ens ho ha demostrat. Per què hem de pagar per una wifi si instal·les unes torres que pagaran les grans marques? Moltes coses comencen als Estats Units i salten a Europa. Les novetats passen de Nova York a Londres, per tant, aviat ens sentirem a parlar.
Doncs bé, veurem si arriba. No sé si és interessant aquesta proposta. En tot cas, les wifis a casa amb tarifes planes tampoc surten tan cares. Però bé, millor si no es paga res.
No, clar. Tot el que sigui wifi sense pagar, estem a favor.
Sí, tant Alexander Golovin com Ot Bou són joves i segurament no han viscut les èpoques en què calia la cabina per trucar. I d'aquí a uns anys, doncs, encara serà més infreqüent veure persones que, com ara un servidor, la Ruth,
viscut, o altres companys de la casa més gran sí que han viscut, no? Anar a una cabina a trucar.
I fer cua.
I fer cua, exacte, exacte, per trucar. Bé, ho deixem aquí. Agraïm la presència, tot i que ja l'hem acomiadat, de Flavio Carvalho. Li diem muito obrigado, també diem als companys, encara que no són brasilers, però em sembla que en el cas d'Otbou s'ha hagut d'immergir una mica, no?, en el portuguès del Brasil.
Molt bé. Alguna cosa sabem.
Alguna cosa sabem. Gràcies i bé, en tot cas, que passi el que passi el dia 28 al Brasil, sigui el millor i sobretot que s'acabi aquesta inseguretat o que vagi a menys. El Brasil sabem que té molts problemes socials, els nens del carrer, sobretot a Rio de Janeiro, que tot i que s'havien reduït, doncs són situacions que es mantenen. Gràcies novament a Otbou i a Alexander Golovin. Fins una altra. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Seguim a Ràdio Estel.